Ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, obrim la Nacional 240, un servidor Ricard Álvarez des de COPE Lleida i la N240 que uneix Lleida amb...
Doncs amb Tarragona, i aquí tens la Mònica Carrasco. Què tal? Molt bon
Hola,
dia.
Hola, Mònica, bon dia.
Com estàs?
Estic de divendres.
Ai, sí.
Que ho dic cada divendres. Ho sé,
però és que aquesta, la sensació de divendres és tan meravellosa, Ricard.
Sí.
De veritat,
sí.
Aquesta alegria que tens, encara que hagis de fer coses que potser no en tens ganes, és igual, és divendres.
És divendres, mira, ja sabem que avui és un divendres, és el 8M i tot el
8M,
que vulguis.
8M, dia de la dona avui.
Però és divendres, I això tampoc ens ho trauran. Escolta, anem a fer una pausa per la publicitat i després escoltem l'especial de cada setmana de cinema amb la Laura, amb una particularitat avui, ja?
Sí, avui ho hem d'explicar, avui dia de la dona, evidentment hi ha aquesta convocatòria d'aturada a la qual la Laura s'ha volgut sumar i com no podia ser d'altra manera, nosaltres li hem dit que perfecte, que endavant. Per tant, avui hem d'avisar que aquest espai el vam enregistrar ahir.
Però vaja, que veureu que és genial com sempre, eh? Que el cinema no s'havia de ressentir ni molt menys. Fem aquesta pausa i de seguida parlem de cinema.
Vinga.
Reiníciate con la Tecmanía de MediaMark. Llévate un 15% de descuento en smartphones, tablets y accesorios Huawei. Y con el servicio de TechBuddy te mandamos un experto tecnológico a casa para que te lo configure todo. Servicio exclusivo solo en tu tienda MediaMark.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Si eres autónomo o tienes una empresa, tenemos información de Orange de máximo interés. Las nuevas tarifas Love Negocio incluyen llamadas ilimitadas, llamadas internacionales y hasta 170 gigas ahora con un 20% de descuento. Y llévate un Huawei Mate 20 con más de 400 euros de ahorro. Infórmate de las condiciones en el 900-900-700 o ve a tu tienda Orange.
Dicen que la gente mayor solo se dedica a mirar las obras. Pues en Aquarius queremos desmontar esto. Invitamos a todos los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
El calor siempre llega. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 20% de descuento en las mejores marcas de aire acondicionado.
Y un 10% en la instalación.
Además, con financiación hasta en 24 meses. Consulta condiciones.
Adelántate, porque cuando llegue el calor te acordarás de esta oferta.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs a part així, que ja parlem de cinema, Mònica...
Sí.
T'ho anava a descriure jo, però ja t'ho dirà ella. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Laura.
Descriure la samarreta que em porta avui. Què és això?
Pues porto una samarreta del Mago de Oz.
Oh, que fantàstica.
Sí, però la portes en anglès. Qui posa aquí?
The Wizard.
Ah, so The Wizard, no sé què.
Sí, porto trenes també.
I porta dos trenes.
Tot l'outfit complet.
Veus? És que és estupenda.
Em porta dos trenes. Ara li faré una foto i te la...
Si
puc fer una foto avui?
Vinga, va.
Va.
Avui sí, diu, vinga, va.
No, perquè algun dia em diu, no, avui no, que no m'ho he currat del tot.
Mira,
soc dona de darrere de les càmeres.
Com a mínim, fem una de la samarreta i de... que es vegi la punta de l'estrena. Home, la Laura porta el cabell llarg, es veurà a les trenes.
Sí, sí.
Me la podeu fer normal.
La tallem al coll.
A mi tampoc cal.
A la foto.
Deixa'm la boca així, perquè no sembli que me silencies constantment.
Això mateix.
Que me talles el micro aquí. I sempre que tens oportunitat, pam.
És que el Ricard amb el temps és estricte, eh?
Bueno, jo no, és el temps el que ens atropella.
Doncs us he preparat un programeta especial.
Vinga, va, espera.
Una mica d'història i d'una mica pedagògica, així, sobre les dones al cinema.
Ah, vinga, perfecte.
Sí, sabeu que la primera cineasta va ser Alice Guy i que no està reconeguda a cap dels crèdits de les seves pel·lícules.
Ah, no?
No. Després l'Alois Weber, al 1914, va fer El Mercader de Venècia i també va rodar el primer nu de la història del cine amb Hippocrates.
El 1914?
Sí, guaita, va fer...
I no havia dos rombos llavors i coses d'aquestes?
No. Ella va tenir com a ajudant a un jove John Ford, que va ser el de Centauros del Desierto, sí. Bueno, John Ford, conegut per tots. També hi va haver la Lotte Reiniger, que feia cinema amb siluetes animades, les típiques ombres xinesques aquestes, no? I va fer el primer llargmetratge animat de la història, que es diu Les aventures del príncipe Ahmed. Us la recomano, si aconseguiu veure-la en algun lloc. Penso que està a Vimeo, si voleu tafanejar. Tenim també la Leni Riefenstahl, que és la de La luz azul, sí. El triunfo de la voluntad, superconeguda per diverses coses, no? Igual se la reconeix més dintre la història per tot el tema de la Segona Guerra Mundial i tot això, no? Però com a cineasta era una gran... Bueno, tenia un gran control de la fotografia, de la llum, de l'enquadre, a nivell tècnic, és una dona molt top, la veritat. Vam tenir també a Ida Lupino, que es va dedicar a fer migmetratges per a la televisió, va col·laborar fent episodis per l'Alfred Hitchcock Presenta, per la Dimensió Desconeguda, per Batman, per Bonanza, i bé, ningú...
Què és un migmetratge?
Migmetratge és que no arriba a un llargmetratge, però tampoc és un curtmetratge. Parlaríem dels típics episodis d'ara d'una sèrie, de 45 minuts, 50, hora i 10...
Bueno, depèn de la sèrie, que hi ha sèries que duren una hora i mitja.
Pues
però,
mira, entre mitja hora i hora i 20...
Una hora, per entendre. Considerat... Entre 45 minuts i una hora, de mitja. De
és
mitja.
Un mig metratge, ja ho diu. Després, en altra vertent artística, vam tenir... Bueno, artística, cinematogràfica, vam tenir l'Agnès Bardà, que va ser innovadora dins de tota la innovació que va tenir la Nouvelle Vague, a nivell de muntatge, a nivell d'enquadraments, a nivell de guió... Pues ella, dintre del grupet, o sigui, sempre se reconeix a Jean-Luc Godard i a tots aquests, no? Però Agnès Bardà pues, queda com en segon pla. I jo us la recomano moltíssim, la veritat, és una directora molt interessant. Us estic parlant tot de dones, perquè davant de les càmeres sempre sabeu que n'hi ha moltes, però darrere és que ni us ho imagineu, saps? Vam tenir també a la Lina Wertmüller, que encara que soni el seu cognom alemany, era italiana, va ser l'ajudant de Fellini, i va ser la primera dona nominada a l'Oscar com a directora.
Has vist que bé pronuncia l'alemany?
Sí, home, és que ella té un nivell.
Sí.
Oh, però si ja fa quart o cinquè d'alemany, ja veure, no?
No ho desvetlleu, això. Ah. Doncs bé, aquí vam tenir la Pilar Miró també, que va fer El crimen de Cuenca i va guanyar el primer Goya com a dona directora amb El perro de l'hortelano al 1995. Sí. No fa tant temps, fem-hi una reflexió. Tenim també la Catherine Bigelow, que va ser la primera dona en guanyar un Oscar com a directora, i bé, actualment jo m'agradaria nomenar algunes de les directores importants que hi ha en l'actualitat, com la Julie Ducournau, que va fer Crudo, aquella pel·lícula sobre una vegetariana que arriba a la universitat i entre les novetades li fan menjar carn i li agafa com una ànsia venjativa. Tenim la Jennifer Kent, que va fer The Babadook, també molt present a Sitges, que va anar sobre un personatge de terror dintre dels contes. La Naomi Kawase, que va fer una pastelleria en Tòquio, molt bona, la Sally Potter, que és britànica, que va fer Orlando als anys 90, i l'última que ha fet ha sigut el The Party, que és així en blanc i negre, sobre una dona que arriba a ser primera ministra. La Lon Scherfig, que va fer Su mejor historia, va fer One Day, també és britànica i fa unes pel·lis superboniques, la veritat. La Greta Gerwig, que va ser nominada als Oscars per Lady Bird i que ara farà Mujercitas.
Totes aquestes són directores, eh?
Sí, actuals i bastant presents dintre de la cinematografia.
Mujercitas, la versió d'ara.
Sí, sí, la que han de treure este any. També tenim la Nadine Lavaki, que va fer Caramel, la seva primera pel·lícula, que m'encanta, i ara ha tret Cafarnaum, que ha estat nominada a millor pel·lícula de parla no anglesa. Tenim l'Anna Boden, que ha fet Capitana Marvel, que és una de les estrenes d'aquesta setmana, que hi ha diverses estrenes que també van sobre dones.
Ah, però queda lloc, per les estrenes. Vull dir, hi ha estrenes, normal.
Sí, hi ha estrenes. I ara també us faig una mica de repàs de les directores actuals que hi ha a Espanya, ja que l'altre dia... El dimarts d'aquesta setmana vaig estar a la Biblioteca Pública, que feien una trobada amb la Judit Collell, directora de cine, i bueno, me va fer pensar bastant en totes les directores que hi ha actualment i que, bueno, tot i que són reconegudes, potser caldria reivindicar-les també una miqueteta, com la Paula Ortiz, que va fer La nòvia, sí. La Carla Simón, amb Estiu 1993, la Iciar Bollaín, la Isabel Coixet, que aquestes ja sí són reconegudes, no? Tenim la Celia Rico per Viaje al cuarto de una madre, que és una pel·lícula que també va pegar fort dintre de l'última edició dels Goya, o l'Arantxa Echevarría, que va fer Carmen i Lola, que a banda de ser una pel·lícula molt trencadora, toca uns temes potents a nivell tant de dones com de
la societat en la societat, general, no?
Sí, i dels gitanos també, de com veuen certes coses, no? No us desvetllo res. Seguim amb les dones, perquè no només us vull parlar de les dones directores, sinó que també m'agradaria parlar-vos de les dones dintre del muntatge de cine, que... Vull dir, dintre dels que estudiem cine i que coneixem una mica el mundillo, les pel·lícules importants de la història sempre, quasi sempre, han estat muntades per dones. Us en dic alguns exemples, però no us tindrem massa més. Dede Allen, us sona?
No.
Molt bé. Pues és la muntadora de Bonnie and Clyde. Berna Fields, tampoc. pues bé, va fer Tiburón.
A mi no em sona ni ja, d'home ja. Ni de dona, els muntadors, per desgràcia, perquè fan una feina interessant, però no em sona cap.
Clar. Però bueno, ara quan te digui amb qui treballen, igual dius, ostres, pues sí, no? La Verna Fields, Fields va bueno, ha treballat bastant amb Spielberg, amb American Graffiti, amb Tiburón, amb George Lucas, també ha treballat. Vull dir, tenim després la Lisa Fruchtman, que bueno, és la muntadora de Apocalipsis Now, del Padrino 2, de Elegidos para la Gloria. Treballava normalment amb Francis Ford Coppola. Tenim també a la Marcia Griffin, que és com la successora de Verna Fields, que va fer Taxi Driver i la primera de Star Wars. És la muntadora de la primera de Star Wars. O sigui, gran part de la qualitat d'aquestes pel·lícules que nomeno, el mèrit és de dones que estan darrere del muntatge, saps? A Tiburón, per exemple, era superimportant que hi hagués uns bons talls perquè no es notés que el tiburón era un nino. Claro. Llavors, allí estava pues, Verna Fields, corta, pega, esto quítalo, Spielberg, esto me lo pones, saps?
Bueno, ja, a veure, corta, pega, estem parlant d'una època que no és com ara amb els ordinadors, que talles, enganxes...
Parlem de 24 fotogrames per segon.
Sí, sí.
Vull dir, una passada. Tenim també a la Thelma Schoonmaker, que és la muntadora de Martin Scorsese. Ella té una frase molt famosa que és «Las películas de Scorsese no eran tan violentas hasta que yo las monté». ha fet pel·lícules pues, bueno, com Toro Salvaje i tot aquest, etc. Dodie Dorn va fer el muntatge de The Abyss, de Terminator 2, de Memento. Treballa amb Christopher Nolan, amb Ridley Scott, amb James Cameron. Amb ells sí que els coneixeu. Però clar, Dodie Dorn està allí fent muntatge. Sally Menke, que va morir l'any 2004 o 2014, ara no recordo, que era la muntadora de Tarantino. No sé, jo trobo que les seves pel·lícules des de llavors són una mica menys tarantinos. Tenim la Kelly Matsumoto, que inesperadament va fer el muntatge de Fast and Furious, de Star Trek Beyond, de Van Helsing.
Mira, ara ja em cau bé.
Veus? És que no les situaries amb aquesta tessitura, però sí, sí, estan aquí. La Margaret Sixel, que havia fet molt muntatge per animació per a Disney, i la última que va fer va ser Mad Max.
Bueno, la de,
i va estar nominada.
Anada de pilota, l'última bueno, de Mad Max.
I bé, i la Lisa Lasek, que treballa habitualment amb Joss Whedon, ha treballat fent Cabin in the Woods, per exemple, que té un muntatge frenètic, i les pel·lícules de Vengadores. I dient això de Vengadores, pues, si vols, ens en podem anar allà cap a les estrenes de la setmana.
Mira, com ho han lligat, eh? Mira, vaca, vaca. Com s'ho ha fet venir bé, això.
O sigui, acabem ara la...
Directora també, la que ha fet Capitana Marvel...
Capitana Marvel, això s'estrena avui?
Sí, això s'estrena...
Bueno, això vull dir, aquesta pel·lícula s'estrena
sí,
avui?
Sí, aquest divendres. Doncs sí, la Capitana Marvel, i com no podia ser d'una altra manera, doncs pel Dia de la Dona arriba per salvar a tots els Avengers que a Infinity Wars van ser eliminats o desmaterialitzats per Thanos. Si us he fet spoiler, doncs pues bueno, és que tampoc seguiu la saga. Llavors no...
sí, m'ha posat a la fulla, entre parèntesis, spoiler alert.
Sí, i t'ho he ficat després, perquè si te l'has de menjar, doncs te'l menges i ja està. Bueno, recapitulem. Aquesta pel·lícula, però, no ens explica la missió que tindrà la Capitana Marvel en la saga dels Avengers, els Vengadores, sinó que explica la història del personatge femení aquest, no? Ella és la Carol Danvers i és una poderosa superheroïna de l'univers quan la Terra es queda atrapada en una guerra galàctica entre dos races alienígenes. La trama se situa als anys 90, que és un període que la Marvel encara no ha explotat.
Bueno.
O sigui, ha viatjat en el temps, però els 90 encara no els ha tocat.
No per donar-te pressió, però anem malament de temps.
Bueno, pues ara passo ràpid. Mira, tenim Mula, Clint Eastwood, dirigit per Clint Eastwood.
Sí. Aquesta sí.
Mira, ah, torna Clint Eastwood.
Potser me puc morir d'avorriment, ¿vale? Explica com un home gran.
A veure què parles, del Clint Eastwood.
Pues ara ja...
Sí, ara ja, què vols
no
dir?
No sé.
Bueno, va, a veure, saps, Mula.
A veure, que surt Bradley Cooper en aquesta pel·lícula.
Sí, però jo per veure dinosaures, pues Jurassic Park, la veritat.
A
veure.
A veure, aquesta...
No, a veure, jo aquí no estic d'acord.
Bueno, jo segueixo explicant la pel·lícula. Mula explica com un home gran, Earl Stone, està en caiguda lliure a nivell econòmic i vital. No té diners i s'enfronta sola a l'execució hipotecària del seu negoci de tota la vida, que ja li ha costat la salut i la família. Però bueno, algú li ofereix una feina aparentment fàcil que només implica conduir. ¿Vale? I sense saber-ho, pues, l'Earl acaba convertint-se en un traficant de drogues per un càrtel mexicà i passa a estar sota el radar d'agents de la DEA tan atractius com Bradley Cooper, que li encanta la Mònica.
Sí, sí. La veritat és que sí.
Però a veure, si ha de fer, o sigui, si surt un home gran, qui ha de fer el paper? Un actor gran, no?
Sí, bueno, aquí...
I a veure... Clint Eastwood està...
A veure, director està... i actor protagonista, eh? Això és una fórmula que li va bastant sí. A Clint Eastwood.
Sí.
Bueno. No sé si és perquè té un problema amb que algú altre el dirigeixi o...
Pues sí. Potser no és l'ego, mateix.
Però tu has vist el Million Dollar Baby aquella?
Sí.
Sí.
I no et va agradar?
Bueno.
Però no? Home, és un dramón.
Bueno, no, no, sí, sí, però pues ja no, no és el meu tipus de pel·lícula.
Bueno, vale,
bueno,
això,
bueno, escolta,
sí.
Això, per gustos.
Tindrem una, venga, una dramèdia francesa que es diu Háblame de ti, i va sobre un home que pateix un ictus i, bueno, li queda afectada la parla i la memòria. L'Alan és un respectat home de negocis, no?, que, bueno, que a part és un brillant orador. Llavors, pues bueno... se li queda afectada, pues, com deia, la parla i la memòria, i amb l'ajuda de la Jenny, que és una jove logopeda, doncs, haurà, i amb força treball i paciència, doncs, s'haurà de tornar a conèixer ell mateix i reconstruir la seva vida una miqueteta. Vinga, bueno. Vosaltres, que sou tan fans de Clint Eastwood, pues, teniu aquí la banda sonora de Los Puentes de Madison.
Ah, mira, aquesta no, veus?
Jo no l'he vist.
Ah, amigo, pues aquí a mi la Meryl Streep...
No, perquè em van dir que era molt lenta i molt lenta.
A veure, no, que jo no, no li nego el valor, però a mi...
No. Doncs bé, segueixo amb la cartellera. La mujer de la montaña és una pel·lícula islandesa. Més històries de dones, vinga. La protagonista d'aquesta pel·lícula és la Hala, que als seus 50 anys, bueno, ella és una professora de cant i declara la guerra a la indústria local de l'alumini del seu país, a Islàndia. A tal efecte, doncs, pren tot tipus de riscos amb la finalitat de protegir el medi ambient polar. Per la seva situació, aquesta de lluita i reivindicació, doncs es veu alterada amb l'arribada inesperada d'una carta que li dona llum verda per fi tramitar l'adopció d'una nena. Llavors, bueno, és una història tendra, amb grans paisatges, amb gran fotografia, molts bons paisatges, bueno, ritme i dinamisme en una pel·lícula amb una narració que té bastant equilibri, no?, entre la realitat i les imatges oníriques, no?, una mica en l'estil d'Amélie, però a la islandesa. Per a que ens entenguem. La mujer de les muntanyes es diu. Tindrem també Las herederas, que és una pel·lícula que ens arriba directament des del Paraguai i també va sobre dones. És una pel·lícula intimista sobre dos dones de l'alta societat paraguaya que han heredat suficients diners com per viure de forma còmoda. Però clar, l'esperança de vida avui en dia s'allarga i s'allarga i s'allarga i el preu de les coses, pues, no deixa de pujar, no? I així als seus 60 anys, doncs, els diners ja no els hi arriben i se te veuen en una situació, bueno, que han de canviar una mica, no? Llavors s'han de buscar la vida amb feinetes menors com portar la gent en cotxe d'un lloc a un altre. Saps? I anar venent coses de la casa, sí. Pues te vendo el piano, te vendo...
Fan de Uber, conductores de Uber.
Sí, una mica, no sé, però dintre de l'alta societat, high class, m'entens?
Però això representa que és a la...
A Paraguai.
Sí, però a l'edat actual.
Sí.
A l'època
sí, sí.
Actual, vull dir.
Sí, 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 sí.
Espera, que canviem de registre ara.
Totalment.
Sí, és que ens anem de cada setmana. Vinga, tenim 70 Bin Ladens, que és una pel·lícula...
70 Bin Ladens?
Sí, 70 Bin Ladens. És la pel·lícula
còmica?
D'acció... No, no és còmica. És una pel·lícula, és un thriller d'acció de piel de gallina. Ja he vist el tràiler, bueno... Mira, només explicant-ho ja m'agafe. Té una magistral interpretació de la Natalie Poza, que em té el cor robat aquí. Des d'aquí te declaro el meu amor, Natalie Poza.
Totalment,
si
totalment, és fantàstica.
Per favor. Bueno, pues ella interpreta a una atracadora que és Borny, té un ull de vidre, ¿vale? I se les veu amb una rehén que està interpretada per la Emma Suárez, que li planta cara. O sigui, tenim allí un careo de dos actrius que, mare meva, ja tinc ganes d'anar-la a veure. Doncs bé, l'atracador associat, així una mica per sobre, pues és el Hugo Silva, ja que avui estic així reivindicativa, pues el deixarem en segon plano. I bueno, el 70-20 Ladens, als que fa referència al títol de la pel·lícula, són els bitllets de 500 euros. O sigui, 70 bitllets de 500 euros.
Que ja no n'hi ha, eh? Bueno, en curs, diguéssim, ja no se'n fan.
Vale.
Doncs bé, és una pel·lícula molt potent d'acció, d'atracaments, on les dues actrius, pues, com us dic, es mengen la pantalla. Jo només he vist el tràiler i he dit, buah, l'he d'anar a veure.
T'anava a dir, dic, no ho havies dit allò literalment, però pel to s'ha notat que és la teva elecció de la setmana.
Bueno, i la Capitana Marvel també l'aniré a veure, perquè estic enganxada. Estic enganxada a la saga Marvel i no ho puc evitar. Vinga.
Qui és el màxim, bueno, un dels més coneguts de Marvel?
Oh, pues jo què sé, el meu preferit és el Capitán América, que morirà, jo crec que morirà.
Algun que conegui jo?
Pues el Tony Stark, Iron Man.
Ah, Iron Man és de Marvel, vale.
Sí, el Thor...
I el Superman i
no,
Batman...
Tot... Això
ah, això és de l'altre, vale, vale.
Sí, sí, la veritat, no hi ha color, eh? Marvel està molt per sobre de actualment, sí. Però hem de dir que a Marvel li falten personatges femenins. Tenen la Viuda Negra allí, la tenen més menyspreada...
Nois, queden estrenes, que se'ns en va el temps.
Sí,
a veure.
Dos estrenes. Una d'animació, Corgi, les mascotes de la reina, que és una pel·lícula belga, que va sobre el gos de la reina britànica, que es perd i té aventures i té amics i poca cosa més. I tindrem també Les Unwanted d'Europa, que és un docudrama en blanc i negre sobre les migracions europees entre 1939 i 1940. Llavors, pues, el Sir Walter Benjamin, que va fer el mateix viatge, però a la inversa, des de França cap a Espanya, o sigui, normalment les migracions eren des d'Espanya cap a França durant la Guerra Civil, amb l'èxode aquest que hi va haver, i pues, Sir Walter Benjamin va fer el mateix viatge pues, de França cap a Espanya fugint de la França col·laboracionista. Bueno, moviments bidireccionals que poden semblar també una mica els d'avui en dia, no? Segons les circumstàncies, amb unes altres avui en dia, però vull dir que hi ha molt moviment dintre Europa. Bueno, i tot, aquestes són les estrenes.
Total, que te'n vas a veure la Capitana Marvel i 70 Bin Ladens.
Pues sí, i Roma, per favor, que el Funàtic ha fet per portar-la aquí a Lleida i no me la puc perdre. Vaig dir, la vull veure en pantalla gran.
Vinga, pues així tindré dos opinions de Roma.
Vinga. Bueno. Molt bé.
Sisplau, vull un informe detallat tan aviat com surtis del, de la sala.
No, però opinió verídica, si t'agrada, t'agrada, si no t'agrada, no t'agrada.
Clar, la verídica. Oi, si és
que jo tinc ganes de veure la sala, i a mi aquestes pel·lícules preciosistes, lentes, blanc i negre, a grans planos, buah, me tornen vale, loca.
És que per cert,
me l'estàs venent de bé.
Ah, bueno, no
per
sé.
Per cert, què anaves a dir?
Anava a dir, estic superemocionada perquè faran una sèrie de Netflix sobre 100 anys de soledat, que m'encanta.
És veritat.
I tinc ganes. Igual me faig Netflix únicament per...
Encara no tens Netflix?
No, encara no tinc
Netflix. Saps que la societat se divideix en dos tipus de persones avui en dia
però ja? Però per això vaig a Roma, o sigui, vaig a Funàtic a veure Roma, saps? Ah.
Perquè ella és contracorrent, sempre, clar.
Claro.
Vinga, doncs pensaves que te'n llibraries,
no,
eh?
No,
avui també hi ha banda sonora, per tant, silenci, de quina pel·lícula és aquesta banda sonora? És difícil, ja ho reconec.
Jo l'he vist, perquè em sona.
Sí? T'atreveixes, Ricard?
Això és el menys no Mike Corfield
si
o...
Si és un arma, alguna arma letal.
A veure.
No,
jo l'he vist, aquesta pel·li. Però ara no em ve.
Reconec que és difícil,
A mi me sale moltíssim.
Jo sé que l'he vist, però no em ve.
No sé,
Mark
Ricard.
Mark Knopfler, qui fa aquesta guitarra així tan...
Ah?
Mark Knopfler.
Et puc dir l'autor de la banda sonora que potser et dona una pista.
A ver.
L'autor d'aquesta cançó en concret que forma part de la banda sonora de la pel·lícula és Hans Zimmer.
En sèrio és Hans Zimmer? No li hagués adjudicat mai aquesta guitarra elèctrica. Me rindo.
Mira, et salves perquè no ens queda temps i t'ho he de dir, però bé. És Thunderbird, que forma part de Thelma i Lewis. Pel·lícula de l'any 91. Aquesta és una de les cançons que formen part, es diu Thunderbird perquè el cotxe que conduïen,
correcte,
en aquest cas les protagonistes de la pel·lícula, Susan Sarandon i Gina Davis, és un Ford Thunderbird del 66.
Molt bé. I la efemèrides?
Que és avui és el dia de la dona, no? Aquest 8 de març, dia de la dona, per tant, pel·lícula de dones havia de ser protagonista.
Per cert, és de les pitjors pel·lícules de Ridley Scott.
És veritat, això també.
Ho he de dir.
És veritat, crec que el mite ha pogut amb la qualitat en aquest cas, no?
Doncs sí, no, i a part Ridley Scott és que me torna loca perquè fa pel·lícules superbones, com Los Duelistas o Blade Runner, i després me fa La Teniente O'Neill o Thelma i Lewis, saps? És com...
No et va agradar La Teniente O'Neill?
No, per favor.
Però per què no et va agradar? No et va agradar la pel·lícula o l'actriu?
Mira que Demi Moore m'agrada, M'agrada, me cau bé. És una tia que, com Sandra Bullock, pues, tio, jo la tinc al cor, però...
La tinc al cor, diu.
Però la Teniente O'Neill és un bodrio, mare.
Home, pues, escolta, són les clavegueres de les històries polítiques, també, Que
mira,
al final jo... és un problema polític, allò.
Aquí bé. Hi ha directors que me tenen el cor dividit. Un és Ridley Scott, l'altre és Spielberg. Ja us ho aniré dient. Ja us aniré dient.
Ja anirem parlant.
Bueno, Laura, ala, que tinguis bon cap de setmana.
Moltes gràcies, Laura.
Anem al cine.
Igualment, adéu. Doncs, Ricard...
Jo no sé què anar a veure.
No, jo, home, jo sí, ho tinc claríssim, no?
Los Bin Ladens.
70 Bin Ladens, sí.
Sí, és la que m'ha quedat, sí.
Sí, sí. Escolta, que tinguis molt bon cap de setmana. Tornem a parlar dilluns,
I tant que sí, igualment.
Vagi bé. Un minut i arribarem al punt de 2:15. Nosaltres posem avui el punt i final aquí al migdia COPE. L'equip de COPE Tarragona tornarà puntualment dilluns a les 12:20. Es queden ara amb la resta de la programació i acabem com hem començat, recordant que avui és un dia per reivindicar el paper de la dona en la societat de l'any 2019 i encara que alguns s'entestin en voler viatjar enrere en el temps, el camí ja s'ha començat a fer i no hi ha marxa enrere. Avui, les que parin tot el dia, les que parin una estona
Nacional és que no parin, però totes, d'alguna manera, ens hem de sumar aquest crit i dir prou, és l'única manera d'avançar. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabin de passar molt bon divendres. Ens retrobem dilluns.